1232 i 1233. Era fill de Ramon Amat Llull i d'Isabel Darill, una família barcelonina acomodada que pertanyia bé al patriciat urbà o bé a la petita noblesa catalana. Ramon Amat Llull, descendent de moliners del rec Condal a Sant Andreu de Palomar, havia obtingut diversos béns assignats a títol personal per al mateix Jaume I en el llibre del repartiment de Mallorca, cosa que assenyala la seva participació destacada en la conquesta, que tant podia haver estat militar com financera, tot i que sembla que la darrera és la més possible. La família Llull s'establí la seva residència a l'illa i passà a integrar els nivells més alts de la jerarquia social insular, atès que l'alta noblesa havia retornat als seus llocs d'origen, tal com acredita l'accés de Ramon, fill de llocs de privilegi, i a la primitiva cort senyorial de Mallorca.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, que cada setmana us porta la informació econòmica i social més rellevant. La Unió Europea i els Estats Units volen arribar a un acord transatlàntic a fi de crear un gran espai de lliure comerç. Els beneficis ja s'han comptabilitzat, però també suscita dubtes. Es retallaran els drets laborals dels europeus? Es privatitzaran els serveis públics? Avui al Plusvàlua parlarem sobre l'acord transatlàntic pel comerç i la inversió, amb Patrícia García Durán-Huet, professora del Departament de Dret i Economia Internacional de la Universitat de Barcelona. I a la segona part del programa, per comentar l'actualitat econòmica, ens acompanyaran el senyor Joan Elias, economista, i la senyora Carme Riera, professora d'Economia de la Universitat de Barcelona. Així comencem el Plusvàlua d'avui, com sempre amb la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el nostre tècnic Jordi Carretero, qui us parla, Carla Gràcia. Com sempre, Plusvàlua, comencem.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
El proper dissabte 4 de juny farà 50 anys la mezzo italiana Cecilia Bartoli, nascuda a Roma. És una de les cantants d'òpera més populars, fins i tot entre el públic no especialitzat. Avui ens acompanyarà el Plusvàlua durant tot el programa amb músiques de Vivaldi, Händel, Mozart o Rossini. I així comencem l'editorial d'avui. preparada per al senyor Josep Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens diu així, que l'acord transatlàntic de comerç i la inversió, anomenat TTIP per les seves sigles en anglès, o també conegut com a Tractat de Lliure Comerç, és una proposta d'acord bilateral entre els Estats Units i la Unió Europea a efectes d'incrementar el comerç i la inversió entre una banda i l'altra de l'Atlàntic. L'objectiu d'aquest magne acord no és tant la reducció dels aranzels o impostos que graven el comerç entre els països futurs signants, sinó més aviat el de reduir o anul·lar les mesures de regulació de cada país que entorpeixen i resten agilitat a les importacions i exportacions entre ells. Cal dir que les barreres aranzelàries entre els Estats Units i la Unió Europea no són molt altes i poden ser considerades entre les més obertes del món, però la importància del projecte de tractar radica en la reducció o supressió de mesures com el control sanitari de determinats productes, els estàndards mediambientals, les mesures de seguretat, els convenis laborals o la pròpia propietat intel·lectual, entre d'altres. De segur que l'eliminació d'aquestes barreres de regulació que té imposades cada país afavorirà en gran manera el comerç entre els mateixos. Ara bé, el que cal preguntar-nos és qui en pot sortir més beneficiat i qui realment perjudicat. No es pot evitar i no es pot obviar que l'estructura econòmica d'uns i altres és molt diferent, en especial en relació a la dimensió de les empreses. Per exemple, en el cas de l'agricultura de mitjana, una granja dels Estats Units és 13 cops més gran que una d'Europa. Això vol dir que la signatura d'aquest acord permetria a les empreses americanes competir en molts millors condicions. D'aquí el fort temor dels agricultors europeus, entre d'altres àmbits. En aquest sentit, hi ha una profunda preocupació, especialment a Europa, ja que aquesta modificació de les regulacions existents en les relacions comercials entre aquests dos grans espais econòmics podria afavorir únicament a les grans empreses transnacionals. Avui, perquè és un tema important, perquè és un tema que ens preocupa, que al Plusvàlua n'hem parlat, però molt per sobre algunes vegades, hem convidat a la senyora Patrícia García Durán Huet, professora del Departament de Dret i Economia Internacional de la Universitat de Barcelona, de l'àrea d'Organització Econòmica Internacional, que a més és màster en Estudis Europeus i doctora en Ciències Polítiques per la London School of Economics and Political Science. I li donem la benvinguda, senyora García Durán. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
Moltíssimes gràcies per haver-me convidat.
És un tema delicat.
Molt.
És un tema que, a més, se'n coneix poc, no? Sembla que no se n'acabi de tractar en profunditat. És així?
Doncs és una cosa que sorprèn, perquè hi ha hagut molt de debat en certs països europeus, com sobretot Alemanya i Àustria, encara que també a d'altres com França, i en canvi aquí doncs, hi ha hagut poc, encara que hi ha una plataforma en DTTIP que es presenta a diferents tertúlies i que diu la seva. Els meus alumnes, per exemple, justament em van demanar, escolti'm, què és això del TTIP? Podríem parlar-ne? I vam fer un debat justament ahir. I va ser molt interessant perquè, diguem-ne, que vam posar a la pissarra arguments anti-TTIP i arguments pro-TTIP. Doncs bé, els arguments anti-TTIP van omplir tota la part de la pissarra. I els arguments pro-TTIP va sortir un dient, potser econòmics, no? Dic, i els geopolítics? Ningú n'havia sentit parlar. Mm-hmm. És a dir, hi ha un... El que em fa la sensació és que hi ha un debat, que és la primera vegada a la meva vida, jo estudio acords comercials des de fa anys, i és la primera vegada que veig un debat que hagi arribat a la població d'aquesta manera per un tema d'un acord comercial bastant tècnic, i en aquest sentit és fantàstic. Mm-hmm. Però, per altre costat, veig que és un debat que està... que potser el que ha passat és que justament els anti-TTIP han aconseguit capturar la mídia i enviar el seu missatge o concentrar el debat ahir on volen, mm-hmm. que és en els costos. Mm-hmm. És a dir, en lloc de parlar dels beneficis, es parla de si sí o no pot tenir costos. És a dir, que han estat molt astuts, ho han fet molt bé.
Anem a fer un pas enrere per a la nostra audiència i anem a explicar què és aquest acord i per què s'està intentant plantejar des de fa temps, a més a més.
Oh, aquesta és una pregunta més difícil del que sembla, perquè hi ha diverses hipòtesis del per què aquest acord. No? Una, per exemple, és perquè Europa va veure que Estats Units estava pivotant cap a Àsia i que estava signant un altre megaacord, que és el conegut com, bueno, en anglès, TPP, no? Que és l'acord transpacífic. Nosaltres seríem el transatlàntic, hi ha un altre que és transpacífic i que inclou Japó, però també altres països d'Àsia i també d'Amèrica. Doncs bé, alguns diuen que el que va passar és que la Unió Europea va veure que això passava i que a partir d'aquí doncs, necessitava reforçar l'eix atlàntic. També hi ha un altre que és una qüestió de la crisi econòmica. Aquest acord, d'alguna manera, és, i es va vendre així en un principi, era la forma més barata de rellençar l'economia europea. Per l'altre costat, també podríem buscar un element, diguem-ne, de caire geopolític o de caire de governança del comerç internacional. En quin sentit? Em sembla que tothom sap que han aparegut potències emergents al món que estan fent que el món ja no estigui tan dominat pels de sempre, sinó que doncs, comenci a pintar més països com, sobretot, Xina. Bé, això està tenint repercussions també als organismes internacionals. I aquestes repercussions estan fent que els organismes internacionals, com per exemple, en l'àmbit del comerç, l'Organització Mundial del Comerç, que sempre d'alguna manera havia estat dominada pels països occidentals i sobretot per Estats Units i la Unió Europea, de cop i volta Estats Units i la Unió Europea ja no podien fer que els altres acceptessin ni tan sols amb alguna modificació les seves propostes. Més que per Xina, que en aquell moment estava molt tranquil·la, era sobretot per una aliança de països liderada per Brasil i per Índia. Davant d'això, la Unió Europea va començar a... el primer moviment que va fer va ser intentar fer acords amb els nous països, amb Índia, amb Brasil, amb Xina no, però per altres qüestions, i amb països emergents. ¿Vale? I llavors, quan, diguem-ne, el 2008 es va veure que no s'arribava un acord a nivell multilateral, va ser quan la Unió Europea fa un canvi d'estratègia i comença a fer acords bilaterals amb països desenvolupats, que és la primera vegada a la seva història que ho fa. I no només estem parlant d'Estats Units, sinó també estem negociant amb Japó i hem negociat amb Canadà. És a dir, que d'alguna manera, a partir del 2009, hi ha una nova estratègia de la Unió Europea cap a països, tenir acords més forts amb països desenvolupats. Llavors, això es pot veure des d'un punt de vista de qüestions econòmiques, d'interessos econòmics, o també es pot veure com una manera de pressionar les potències emergents perquè li tornin a fer cas. Escolti'm, nosaltres som poderosos perquè tornarem a estar units. A partir d'aquí, vostès han de negociar amb nosaltres, ja no per separats, sinó com coalició. A partir d'aquí, diguem-ne que les nostres propostes tornaran a tenir pes, el pes que teníem abans. En resum, que hi ha arguments de tipus de sortida de crisi econòmica, hi ha arguments de tipus volem reafirmar la nostra l'eix atlàntic amb Estats Units perquè Estats Units se'ns estava anant cap al Pacífic, i hi ha també arguments de tipus més geopolític. No? Vull dir, la Unió Europea està fent una estratègia per no perdre pes a nivell mundial en l'àmbit comercial, en l'àmbit de governança del comerç, que cal entendre que és molt important perquè estem en un moment en el que, com ja em sembla que has dit al principi, les barreres aranzelàries, encara que continuen sent importants, i fins i tot entre Estats Units i la Unió Europea, per molt que estem parlant d'aranzels mitjans del 4% o del 3%, això no significa... Això és una mitjana. Per certs productes poden ser del 30%. ¿Vale? A partir d'aquí, vull dir, els aranzelaris també l'eliminació dels aranzels també tindrà beneficis. Però és veritat que en un món on es produeix molts productes en fases, en diferents llocs, el fet de que, i que cada vegada els aranzels siguin més baixos, fa que altres tipus de barreres al comerç, com les de que sorgeixen degut a diferències en les regulacions dels productes, Per exemple, doncs que a Europa a l'etiqueta dels aigües minerals cal que hi hagi qualsevol ingredient
les
que hi hagi. Les propietats, gràcies. En canvi, doncs, als Estats Units, a l'etiquetat, en lloc de posar com a essencial això, doncs posen com a essencial que posin l'origen. Vale? Bueno, doncs això què faria? Doncs faria que si tu vols vendre aigua als Estats Units, hauries de canviar l'etiquetat de la teva ampolla d'aigua. Doncs això suposa un cost per l'empresari. Els Estats Units han aprovat aquesta norma perquè no puguin, perquè els europeus no puguin vendre les seves ampolles d'aigua allà? No. Ho han fet perquè volien protegir el consumidor dels Estats Units,
que i ho van fer unes coses i no unes altres.
Exacte. I ho va fer d'aquesta manera. Però clar, això el que fa en el fons és distorsionar el comerç, perquè les empreses europees que limita el nombre d'empreses europees que podran vendre als Estats Units i viceversa. I és per això que aquest acord, o en part, perquè aquest acord segurament està provocant aquest debat. Perquè s'estan tractant temes que ja no són purament aranzelaris. Fixa't que, a més, normalment els arguments que s'estan donant en contra no són els arguments clàssics en un acord comercial. És a dir, normalment en un acord comercial hi havia les postures anti l'acord que venien a ser és que perdrem llocs de feina o les nostres empreses tancaran. Vull dir, eren acords, diguem-ne, arguments de tipus més...
laboral o...
laboral, exacte. Exacte. En canvi, ara, diguem-ne que els arguments més crítics estan relacionats amb baixant els nostres estàndards o haurem de canviar les nostres polítiques públiques.
I és veritat? Podria ser?
És una molt bona pregunta. Perquè siguin veritat, cal entendre el que hi ha darrere. Llavors, agafem, per exemple, la baixada d'estàndards. Aquesta baixada d'estàndards està basada en dues assumpcions. La primera és que els estàndards nord-americans són inferiors als estàndards europeus. I la segona és que, en el moment de l'acord, els europeus acceptaran els estàndards nord-americans tal com estan, com equivalents als europeus. Agafem la primera, no? De que els estàndards nord-americans són sempre, en general, inferiors als europeus. És molt curiós, perquè en el fons ens ho creiem. Però és que és molt divertit, és que fins i tot el poble nord-americà, segons el que tinc entès, perquè normalment estic fent la recerca amb un professor de Nord-Amèrica, em deia, no, és que el poble americà també està convençut que els estàndards europeus són més exigents. Més exigents.
Bé, però en polítiques com, per exemple, els transgènics, sí que és més limitatiu, com a mínim, els estàndards europeus que els americans.
Són totalment diferents. Però, així com és veritat que hi ha estàndards nord-americans que són diferents i fins i tot podríem argumentar que menys exigents, nosaltres, quan anem als Estats Units, tenim por de conduir un cotxe? Tenim por de menjar a un restaurant? Tenim por de dormir a un hotel d'Estats Units? O tindríem més por de fer-ho a Romania o Bulgària? Vull dir, són coses que... Però en el subconscient nostre estem convençuts d'això. Llavors, a veure, segons el que he llegit, els estudis que s'han fet, el que tot indica és el que, per lògica, té sentit. I és que sí que hi ha uns estàndards nord-americans que són menys exigents, però també hi ha altres estàndards nord-americans que són més exigents que els nostres. I hi ha un altre terç, diguem-ne, dels estàndards que són similars. Però són diferents per el que dèiem abans, l'etiquetatge de l'ampolla, no? Llavors, suposant que sigui veritat que els estàndards nord-americans, o només pel sector dels estàndards nord-americans, que són inferiors, ¿vale? Significa això que automàticament un acord amb Europa seria que baixaríem els nostres estàndards? Home, això significaria que Europa accepta que aquests estàndards nord-americans són equivalents als europeus. És a dir, un acord de reconeixement mutu seria això. Escolti'm, vull dir, nosaltres estem d'acord en que els seus són tan exigents com els nostres. Llavors dius, a veure, si això és així, l'única manera que Europa acceptaria estàndards més baixos que els que tenim seria perquè els americans tenen una força de negociació molt més forta que l'europea. Dit d'una altra manera, per creure que això és veritat, cal estar convençut de que els americans poden amb nosaltres.
I com se sent la Unió Europea respecte a aquestes negociacions? Quina posició és la que presenta?
És molt interessant, perquè, clar, els que estan a favor del TTIP, com, per exemple, la Unió Europea, bueno, les institucions de la Unió Europea, la Comissió Europea, no?, que és la que està negociant i és la que està també fent l'estratègia de defensa del TTIP, doncs, a part d'intentar tranquil·litzar la gent i fer, fins i tot, declaracions comprometent-se a que mai baixaran els estàndards, i el que et diuen és, escolti, vull dir, nosaltres només podem negociar allí on els estàndards són equivalents. En, per exemple, els organismes modificats genèticament, aquí no hi ha ni negociació, no es pot ni començar, perquè ja sabem que és impossible. És a dir, no
per
és
tant,
que...
Per tant, no s'acceptarien aliments modificats genèticament?
No, clar que no. Mm-hmm. És a dir, l'única cosa que s'està intentant aquí és, sobretot en certs sectors, on ja s'ha vist que els estàndards són similars, com podria ser farmàcia, com podria ser químics, com podria ser alguns cosmètics, i dintre d'aquests sectors també hi ha excepcions, doncs aquí és on s'intentaria que hi hagués un reconeixement d'equivalència, que és el mateix que funciona dintre del mercat europeu. Llavors, què diuen ells? Clar, ells el que intenten és tranquil·litzar la gent dient això, però, clar, el que no han dit en cap moment és... Escolti'm, vull dir, és que nosaltres, per molt, els americans i nosaltres estem negociant d'igual a igual. És a dir, vostès no poden pensar que els americans podran obligar la Unió Europea a fer concessions que la Unió Europea no vol fer, concessions d'aquest tipus. Vull dir, és una falta de confiança o en la Unió Europea o por als americans.
Estem aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat parlant sobre un tema profund que portem arrossegant fa uns anys i que sembla doncs, que ara agafa més d'empenta, que és aquest tractat de lliure comerç amb els Estats Units, entre Europa i els Estats Units. Tenim a la senyora Patrícia García Durán Huet, professora del Departament de Dret i Economia Internacional, màster en Estudis Europeus i doctora en Ciències Polítiques per la London School of Economics and Political Science. Senyora García Durán, ens està ajudant a posar una mica de serenitat, no? Perquè a vegades és cert el que diu, no? Que les pors ens poden, a l'hora de posar barreres, avançar. Una altra por d'aquestes, una és els estàndards de qualitat, una altra por és les relacions laborals, per exemple, no? Perquè les diferències són molt grans i a l'hora de parlar sobre comerç doncs ens pensem que això també estarà en joc. Vostè com ho veu?
És veritat que l'acord tindrà tres pates. La primera és una qüestió dels aranzels, el que es diu l'accés a mercat. Aquí no entraria per res lo laboral. La segona és una qüestió d'estàndards, és a dir, d'aproximació d'estàndards, que és el que acabem de parlar. I la tercera és una pata àmplia que es parla de normes. I dintre d'aquestes normes entra tot el que és medi ambient i tot el que és laboral. Bé, significa que hem de passar a tenir una política laboral similar amb els Estats Units? No. Normalment, en aquests acords, vull dir, aquesta pata està present a tots els acords que ha fet la Unió Europea en els últims anys amb països com Mèxic, etc. I mai havia provocat cap problema. Segurament perquè no teníem por de que Mèxic ens imposés una altra vegada la seva forma de pensar. Vull dir, és que és amb els americans que tenim por de que ens imposin el seu perquè, com som més forts que nosaltres, ens imposaran. No, aquí el que s'està intentant, justament, és... arribar a un acord amb els americans sobre quins són... Bàsicament, aquí és la Unió Europea que està pressionant els americans perquè els americans són els que no han signat diversos convenis de l'Organisme Internacional Laboral. I justament és la Unió Europea la que està pressionant els americans. Llavors, per què tot això? Perquè el TTIP, d'alguna manera, té un objectiu geopolític, és el que dèiem abans. I aquest objectiu quin és? Nosaltres establim unes normes i aquestes normes després intentarem que els altres les segueixin. És a dir, si els Estats Units i la Unió Europea no aconsegueixen establir doncs, uns estàndards elevats de laborals, doncs llavors com pots demanar llavors als altres països que ho facin? Llavors, aquí és, aquesta és la força de la Unió Europea. La Unió Europea està dient als Estats Units, escolta'm, vull dir, si vosaltres no accepteu tots aquests convenis i els signeu, vale? Si ho feu, llavors nosaltres podrem després, amb els altres països amb què farem acords, dir el model és aquest, perquè és el model que tenim als Estats Units. Però si no ho feu, no podrem fer-ho. Llavors, en aquest àmbit, justament és un àmbit en el que és la Unió Europea la que té força. No és al revés.
Mm-hmm. Molt interessant, senyora Patrícia García Duran Huet, perquè crec que planteja, si l'entes bé, planteja aquest acord no com guanyadors o vencedors, no? Que a vegades es planteja, sinó com una estratègia cap a una globalització pensada.
Aquesta és una mica la idea. Justament l'altre gran tema, no? que suscita crítiques, que és un tema... És curiosíssim que aquest hagi arribat al públic, perquè és el més tècnic de tots, encara, que és el del tribunal, no? Uh-huh. Entre Estat i empreses, que aquest ens portaria que les empreses nord-americanes, doncs clar, fessin una espècie de lobby a través d'aquests tribunals i obliguessin els estats a no poder fer canvis a les seves polítiques públiques. Bé, és curiós perquè quan es van plantejar introduir o no aquest tribunal a l'acord, al TTIP, no ho van fer pensant en que realment seria indispensable entre Estats Units i la Unió Europea. Per què? Perquè hi ha hagut inversió de sobres entre Estats Units i la Unió Europea sense que hi hagués, encara que he de dir que els Estats Units tenen diversos acords d'aquest tipus d'arbitratge amb els nous països de la Unió Europea, perquè no es refien de les seus tribunals. I abans que entressin ja tenien aquests acords. És a dir, poden haver-hi acords bilaterals, perquè la Unió Europea no ha tingut competències en aquest àmbit fins a fa 4 anys. Bueno, 5 o 6 anys, des del Tractat de Lisboa. Però, bueno, la idea és que aquest acord es va pensar d'incloure en el TTIP pensant en Xina.
Per després aplicar-lo a Xina.
Perquè tant els Estats Units com la Unió Europea en aquests moments estan negociant amb Xina un acord d'inversions. I què passava? Pues que Estats Units, en els seus acords bilaterals amb els tercers països, tenia un model d'arbitratge i la Unió Europea un altre. Llavors, la idea és, si nosaltres arribem a un acord conjunt, serà el model que li podrem demanar a Xina que implementi. I aquesta era la idea. I, en canvi, pues, el que han fet és obrir la caixa de Pandora i tothom s'ha agarrat a aquest acord com la prova definitiva de que les multinacionals eren les que anaven a controlar Europa. Perquè, clar, també d'aquí ve la idea de... Tot això ve de la idea de que les multinacionals controlen els Estats Units. Llavors, a partir d'aquí, Europa hem aconseguit que encara això no sigui així, però si obrim aquesta porta, llavors les multinacionals ens controlaran també a nosaltres, no? Vull dir,
és aquesta idea. I aquest pensament com el veu, vostè?
Si és veritat o no. A veure, és un tema molt delicat. Les evidències fins ara, el que ens diuen és que hi ha molt pocs casos que vagin a arbitratge, perquè els arbitratges són molt cars. Que hi ha hagut més casos d'empreses europees utilitzant l'arbitratge, que, per cert, els tribunals d'aquests arbitratges van ser un invent dels alemanys després de la Segona Guerra Mundial. I són els alemanys que van crear això. Que són les empreses europees qui més l'han utilitzat, i que sí que és veritat que hi ha hagut casos espectaculars, que són els que utilitzen, els que estan en contra, per demostrar que aquests tribunals sempre van a favor de les empreses. Sí que hi ha hagut casos que empreses han guanyat, però són la minoria. I que, des d'un principi, i això es pot veure en el mandat de negociació de la comissió, es va dir que es volia millorar el que hi havia. I és molt curiós, ningú s'havia queixat del que hi havia. Hi havia més de 1.500 acords d'arbitratge de països europeus amb tercers. I ningú havia dit res, i la majoria són alemanys. I els alemanys, que són els que estan més en contra d'això, no havien dit res. Però és que tornem-hi, és que és amb els Estats Units. Llavors, des d'un principi, la Unió Europea el que volia era reforçar el que finalment ha dit que era la gran transformació, la gran reforma que està proposant. És a dir, la comissió ho ha fet molt bé aquí, perquè el que ha dit és que havia escoltat les queixes, i a partir d'aquí havia fet la reforma que li demanaven. Quan, a cap i a la fi, si tu mires el mandat de la comissió, més o menys ja anava cap aquí. I la comissió està aprofitant tot això per dissenyar el que havia de ser el nou acord de d'assegurar inversions, els nous acords... Perquè, clar, aquests acords són per permetre que les empreses inverteixin en un país i, sí, i que no puguin ser, per exemple, expropiades perquè sí. És a dir, per defensar els drets de les empreses, perquè normalment qui té el monopoli són els governs. Llavors, d'alguna manera, sí que és veritat que es limita el monopoli dels governs donant-li uns drets a les empreses. I la por que es té aquí és que les empreses tinguin massa drets davant dels governs. Bé, el que ens proposa la comissió, els juristes et diran que és un equilibri, diguem-ne, acceptable entre els drets del govern i els drets de les empreses. A partir d'aquí, doncs, jo diria que és més una qüestió de què és, són els Estats Units. És a dir, l'ISDS amb Canadà, que ja es va començar a treballar, aquest tribunal, ja es havia començat a treballar amb Canadà, ningú va dir ni mu. En el moment que es comença a fer amb el TTIP, de cop i volta, el del Canadà també és un desastre.
Estem al Plusvàlua parlant sobre aquest tractat de lliure comerç entre Europa i els Estats Units amb la doctora Patrícia García Duran-Huet. I jo li volia presentar, si m'ho permet, als nostres tertulians d'avui, perquè sé que hi entenen i que volen participar també una mica i formar part d'aquest debat. Tenim amb nosaltres el senyor Joan Elias, economista. Bona tarda.
Bona tarda.
I a la senyora Carme Riera, professora d'Economia, també de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé vostès com han viscut o si han pogut seguir aquest procés d'acord entre els Estats Units i la Unió Europea, si ho veuen com una mica, no?, aquesta anàlisi de por de cap als Estats Units, doncs, que potser ens invadiran aquestes noves maneres de fer, o bé ho veuen doncs, com una oportunitat de creixement o una prudència, un entremig. Senyor Elias.
Bueno, aquí la Patrícia ja ens ha intentat esclarir una mica dintre de la complexitat i lo complicats que són aquests temes, no? Aclarir una mica què s'està fent, què s'està passant, més enllà de que és un terreny abonat per aquestes argumentacions una mica... diguéssim, d'intentar fer por sobre que ve bueno, que això, no?, el que hem citat, les multinacionals, una mica aquestes argumentacions demagògiques, i que, bueno, que en certa manera està bé perquè així els negociadors europeus pues, potser tenen més força, no? Tot i que és un procés que, esclar, inevitablement és un procés molt tancat i no sabem ben bé què s'està negociant per la pròpia natura d'aquest tipus de negociacions, d'acords, doncs, esclar, no se sap ben bé què està negociant i no estem segurs de que estiguin defensant adequadament els interessos nostres de consumidors, empreses, etc. Per tant, és complicat el tema. Jo, de tota manera, penso que podem donar un marge de confiança, no?, en l'avanç d'aquestes negociacions i els negociadors europeus, que, efectivament, com citava la Patrícia, en el cas de l'acord amb Canadà, doncs penso que els resultats apunten positivament. I hi ha un acord també amb Corea, que també ha llançat el comerç entre la Unió Europea i Corea d'una manera molt, molt, molt notable. Aquests acords, aquest és l'objectiu, que facin bellugar el comerç, que donguin moviment a l'economia, i això és el que genera riquesa, no?, i benestar. Òbviament, exigeixen una adaptació de totes les empreses i són temes que, no, que de vegades es compliquen. Però recordem també que a Europa també hem passat un procés d'aquest tipus. I fa ja unes quantes dècades els italians deien que la pasta tenia que ser blat dur, que si no, no podia ser, i no deixaven importar, quan ja existia la Unió Europea, el mercat comú, no deixaven importar pasta que no estigués fabricada d'aquella manera. I la cervesa alemana s'havia de fabricar d'acord amb uns estàndards que havien definit els alemanys, i si no es fabricava així, no es podia importar. I les begudes alcohòliques, etc etc. Tot anava així, no? Precisament el mercat comú va servir per anar unificant les normes i per anar acceptant que, bé, que el consumidor, si vol consumir pasta d'un blat que no sigui èquids, doncs ho pot fer. I que, i bé, tot això ajuda a integrar les economies i, com he dit, a estimular el comerç i el benestar.
Senyora Riera.
Jo tinc dos principis molt clars. Un és que amb la salut no s'hi juga, i un altre és que amb tota negociació sempre tothom cedeix. Per tant, si Europa té una normativa més exigent que l'americana i està negociant amb els americans, acabarem cedint amb alguna cosa. Si la normativa europea és més alta i està aprovada, per alguna cosa serà. Per tant, la probabilitat de que la nostra salut se'n ressenteixi no és zero. Mm-hmm. I en el moment en què no és zero, això pot portar a problemes. Per exemple, un cas concret. Els productes que es posen, s'afegeixen als cosmètics. Als Estats Units n'hi ha 12 de prohibits, a Europa n'hi ha 1.200. Per què? Doncs perquè als Estats Units la norma és que un producte el pots utilitzar mentre no provis que sigui tòxic. En canvi, a Europa, quina és la normativa? Una substància, l'has de provar que sigui segura abans que es pugui utilitzar.
Seria una mica com algú és innocent fins que no es demostra el contrari, o culpable fins que no es demostra el contrari.
Fins que no demostris el contrari. Mm-hmm. Per tant, aquesta és la por, no? De que, evidentment, sempre que estem negociant, la paraula negociar vol dir que tu cedeixes i jo cedeixo. No està clar si cedeixi 50-50, 30-70 o 20-80, però evidentment es cedirà. En el moment en què cedeix, baixaran els estàndards. Els estàndards estan posats per alguna cosa. I quan es van posar a Europa, hi va haver algú que va analitzar-ho, va investigar-ho i va decidir que aquells eren els que havien de ser. Si ara es baixem, entrarem en algun tipus de problema. Per exemple, el que comentava la doctora Patricia, si als Estats Units la normativa sobre aigües diu que no cal que hi posis els ingredients, i en canvi aquí la normativa diu que hi posis els ingredients. Per exemple, jo quan vaig al supermercat, una de les coses que miro és la quantitat de residus sòlids que té l'aigua que compro. Per què? Doncs perquè els residus sòlids està demostrat que no tenen bons efectes pel cos. Què passa? Doncs que tu vas mirant i hi ha unes aigües que arriben a 320 de residus sòlids i hi ha unes que van a zero. Si jo vaig al supermercat i això no ho sé, no sé quina aigua puc comprar perquè no sé quina és la que em va bé pel cos. Què he de fer? Entrar a internet, intentar trobar-ho d'alguna manera, d'alguna altra. És a dir, és un cos afegit que molta gent no farà, perquè no en té ganes, perquè ho desconeix. Per tant, estem relaxant algunes coses que tenen efectes nocius per la salut, i m'imagino que és per aquest motiu pel qual hi ha molts activistes en contra d'aquest tractat.
Doctora García Durán, com veu aquests dos plantejaments? Quin dubte també té algun... Uh-huh. Perquè, clar, al cap i a la fi, no? com apuntava el senyor Elias, les negociacions no són totalment obertes, és a dir, encara estem una mica en procés i no sabem exactament... S'estan duent a terme, no? Però no sabem resolucions.
S'estan duent a terme, i gràcies al debat que hi ha hagut, és la primera vegada, jo estic entusiasmada, que tenim informació a la web per donar i per vendre sobre el que és la postura, la posició de la Unió Europea. Una altra cosa, si això reforça o no la capacitat negociadora de la Unió Europea. Justament és un dels debats que hi ha. És veritat que el tenir una postura molt ferma pot reforçar la teva capacitat negociadora, però, per altre costat, també pot impedir l'acord i pot anar en contra teu el que l'altre sàpiga quines cartes tens a la mà. És a dir, la Unió Europea pot tenir la posició molt forta, però és millor, potser, que no ensenyi aquestes cartes. I, en canvi, gràcies a aquesta transparència, que ara està tota a la web, diguem-ne, gràcies al debat, que trobo molt bé, doncs l'altre sap quines són les cartes de la Unió Europea, sap perfectament. Vale? Llavors n'hi ha que especialistes en negociacions que diuen pues, que fins a cert punt això pot jugar en contra de la Unió Europea. Però sí que és veritat que s'ha fet un gran esforç en transparència i que justament aquest esforç que s'ha fet en transparència arrel del debat del TTIP, pues, la comissària de comerç de la Unió Europea s'ha compromès a que sigui així per tots els acords que està negociant. Amb la qual cosa s'ha fet un salt important en quant a transparència gràcies a aquest debat. És a dir, que fantàstic. Des del punt de vista de els cosmètics, les etiquetes d'aigua, jo penso que aquí hi ha un cert malentès sobre el que significa un acord sobre reglaments. ¿Vale? Per un costat, hi ha l'acord, diguem-ne, potser més fàcil, que és el d'harmonització. Llavors, el que passaria, per exemple, en el de l'etiquetatge, seria que arribarien a que en l'etiquetatge hauria de posar tant l'origen com fan els americans com els ingredients. Llavors ningú tindria problemes. Llavors, el que en canvi hi ha por és que s'accepti un producte d'Estats Units que no compleix amb normativa europea que es considera que no és similar, no? Com podria ser en els cosmètics o com podria ser l'exemple que donaves abans de tal. Però el que he de dir ben clar és que no és automàtic. Com funciona el reconeixement mutu dintre de la Unió Europea? En principi, un mira el que és la definició de reconeixement mutu, que és la forma en el que s'apropen regulacions diferents de països diferents, diguem-ne la forma menys difícil, perquè l'harmonització és més difícil, i aquesta forma és, jo confio en que el teu producte és tan bo com el meu. I en principi tu mires la definició de reconeixement mutu de la Unió Europea i és automàtic. És a dir, qualsevol producte produït legalment a Espanya es pot vendre a Alemanya i qualsevol producte legalment produït a Alemanya es pot vendre a Espanya. Això no és veritat. Per què? Perquè a l'acord posa qualsevol producte amb similar equivalència. I aquest similar equivalència és el que determina. És a dir, si les autoritats públiques consideren que el producte nord-americà no és equivalent a la normativa alemanya o a la normativa que sigui, no es deixarà entrar.
Realment és un tema molt profund, delicat i tècnic, no? Ens n'adonem que fa falta un coneixement de les polítiques profund i que l'haurem de seguir. És a dir, que doctora Patrícia García Duranoet, jo crec que l'haurem de tornar a convidar més endavant per tornar-ne a aprofundir i veure doncs, altres àmbits que té aquest acord, no? Aquestes tres potes que ens nombrava i que no hem tingut temps d'explorar. Jo ara hem de donar per acabada l'entrevista, però m'agradaria molt convidar-la a l'Àgora, que és a la nostra actualitat econòmica, si ens ho permet. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
Doncs serem uns segons aquí, al Plusvàlua.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Libiamne i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore ogni possente va. Libiam, amore, amore fra i calici più caldi baci avrà.
Amb aquesta preciosa àrea de la Traviata i amb la increïble Cecília Bartoli, amb aquesta mezzo italiana que aquest proper 4 de juny, aquest cap de setmana, farà 50 anys, encara que la seva veu no ho noti. Obrim la tertúlia d'avui, l'Àgora, amb els nostres tertulians, Joan Elias, economista, Carme Riera, professora d'Economia de la Universitat de Barcelona, i amb la doctora Patrícia García Duran-Huet, Doncs obrim amb bones notícies, sembla, no? Perquè a tot Espanya la xifra total d'aturats queda per sota dels 4 milions de persones per primera vegada en 6 anys, per primera vegada des de doncs, la profunditat de la crisi. A Catalunya tenim ja 15.918 aturats menys aquest mes de maig. Valoració?
El que caldria mirar és la composició de l'ocupació, perquè s'estan creant nous llocs de treball, però caldria mirar quin tipus de llocs de treball s'estan creant, què és el que es considera aturat o què és el que es considera lloc de treball. Si treballant 2 hores a la setmana deixes d'estar aturat, diguem que hi ha molta cuina al darrere de les dades.
I hi ha gent que potser ja no està registrada, no?
I hi ha gent que pot...
Que potser
i ja... després caldria mirar la quantitat de gent que ha emigrat, ha marxat d'Espanya, doncs perquè aquí no tenia feina durant X temps i ha decidit tornar al seu país d'origen. Per tant, la dada és positiva, d'entrada, però cal mirar quins són tots els components d'aquesta dada i quan els desglosséssim tots, veuríem si és tan positiva com sembla o potser no ho és.
Senyor Elias.
Bueno, jo, quan surt aquesta dada, jo em miro els registres de la Seguretat Social, que és el que més, és més important, no? Que pugin, i efectivament estan pujant, amb un ritme una mica més lent, però estan pujant. El que passa és que, esclar, després d'haver patit una doble recessió...
Patat
i l'economia, i patit una doble recessió, doncs només faltaria que no ens estiguéssim recuperant una mica, no? La xifra, per tant, òbviament, és positiva. El que passa és que sabem que està passant diverses coses que no són gaire engrescadores. La primera és que... més de la meitat d'aquests aturats, és a dir, més de 2 milions de persones, no tenen cobertura de cap mena econòmica, perquè està baixant... és a dir, se'ls ha acabat l'atur, el subsidi, etc. Cada vegada doncs, s'estan quedant més temps sense poder trobar feina. Sabem també que, com deia Carme, l'ocupació que s'està creant en general, doncs, és de qualificacions mitges-baixes, prioritàriament, i sabem que és la preocupació que tenen les entitats socials, que ara ja, avui en dia, un pobre ja no és aquell que, entre altres coses, no té feina, sinó que ara hi ha persones que troben feina, però que segueixen sent, entrant dins de la definició de pobre, entenem, perquè els sous són tremendament baixos. Esclar, per tant, bueno, ens hem d'alegrar, però tenim un problema, efectivament, de composició, de productivitat, de qualitat de l'ocupació, que conviu amb una economia submergida, que és el que sosté, que tot això, que no, si no seria insostenible, en la qual, doncs, empreses, treballadors, deixen de pagar impostos, amb la qual, doncs, no hi ha prou diners, estem en una roda complicada. I pensem, a més, que estem recollint els beneficis d'una economia, efectivament, que està creixent, però que ha crescut gràcies, potser, a alguna política que s'ha fet, és cert, però també gràcies a que ha baixat el cost de l'energia, que els tipus d'interès estan per terra, que l'euro s'ha devaluat enfront de la resta de monedes i que, bueno, que algunes economies de la Unió Europea doncs estan tirant. No? Si no hagués sigut per això, doncs ens trobaríem encara amb aquesta situació tan precària que exigiria un esforç col·lectiu molt més important i una conscienciació més sèria de com es pot solventar i com es pot ajudar perquè aquesta situació es pugui pal·liar i es pugui sortir. I jo no ho veig, això, eh?
Doctora Riera.
No, estava pensant que crec que era aquesta setmana que des de la patronal van dir que mancava gent amb formació especialitzada. que menys gent universitària, però gent amb alta qualificació a nivell de graus de formació. Diguem que el que passa perquè aquest atur no acabi de l'economia no s'acabi de reactivar, en part, és que tenim una estructura que està no s'adequa a la demanda. L'oferta no s'està adequant a la demanda. I aquí tenim un greu problema que fa temps que l'estem dient, però que no hi ha, sembla que no hi hagi voluntat de cap tipus per solucionar-lo.
Doctora.
Jo només afegir que des del punt de vista europeu i internacional és un problema que s'està patint i que en gran part també es diu que està darrere del sorgiment de moviments com el del Trump o el de Le Pen, etc. És a dir, hem de pensar molt seriosament en com hem de... Hi ha hagut un ajust econòmic a nivell mundial i nosaltres hem d'ajustar també els nostres models de cara a poder, potser amb més redistribució, potser amb altres tipus de formacions, com deia la Carme, reaccionar amb això i que no podem, com deia en Joan, no podem ara dir, bueno, doncs ja està la cosa millorant, ja no hem de fer res, sinó que cal una reflexió en aquest sentit i s'està fent, jo penso, a nivell mundial.
Com es pot arribar a fer un canvi en l'ocupació? És a dir, el senyor Elias detectava, no?, aquesta mala qualitat del treball en termes salarials, en termes d'estabilitat, també. Ara se sobreviu, no?, però hi ha gent que té feina i viu en la pobresa. Com, davant d'aquest creixement tan lent de l'economia, com podrem arribar a canviar aquesta nova estructura?
Les preguntes, si les respostes fossin tan potents com les preguntes, de veritat que, en fi, jo...
Tindríem tot resolt,
tant de bo,
de veritat, senyor Elias.
Poguessin contestar, no aquí, ja, sinó... En fi. De tota manera, hi ha una qüestió que cada vegada parles amb gent i trobes, no? L'autònom que es vol instal·lar i tal, i que quan s'entera del que ha de pagar, del que ha de fer, tot això, diu, ui, saps què? Mira, ja tiraré d'una altra manera. El petit empresari que vol fer alguna cosa, que obrir un negoci, bueno, té que començar a fer una quantitat de papers i temps i diners. Clar, tot això no ajuda, no ajuda. És a dir, tenim tot una... Jo no dic que no sigui necessari, no?, que hagi d'haver aquests controls, però són molt desincentivadors, i això surt sempre que es fa un estudi sobre competitivitat, etc. En aquests aspectes de burocràcia, diguem-ne, doncs frenen moltíssim el que és la iniciativa que, privada, que en definitiva doncs és el que pot arribar a dinamitzar, perquè, bé, com que ja sabem, el sector públic no té diners, més aviat al contrari, doncs si no ens recolzem amb el que és l'estímul a la iniciativa privada i facilitar la vida a tots aquells que efectivament creen treball i riquesa, doncs difícilment podrem millorar, no?
Reduir la burocràcia, estimular la iniciativa privada, una formació més especialitzada. Quins altres temes podríem aplicar? Estem en època d'eleccions, no? En època en què podem demanar coses, es veu després també com les preguntes potser es poden o no es poden respondre, però...
Nosaltres no som tan demagogs com els polítics, no?, sinó que trepitgem més el terra i el dia a dia. El tema dels tràmits burocràtics és essencial, perquè ja ara, avui en dia, que pots crear una empresa a qualsevol lloc del món sense pràcticament traves, el fet de que aquí tinguis tants problemes i hagis de fer tants tràmits fa que molta gent decideixi crear-la fora. Si no necessites una seu física aquí i estàs treballant via internet o estàs fent consultoria o estàs fent molts tipus de tasques a nivell electrònic, a nivell informàtic que s'estan fent ara, aquesta empresa la gent decideix no crear-la aquí. Per què? Perquè ha d'estar mesos demanant certificats, demanant papers, quan si te'n vas a Anglaterra, te'n vas a França, te'n vas a Alemanya, amb qüestió de dies o de qüestió d'hores, tens els papers i pots començar a operar. Això és una de les principals traves que tenim avui en dia.
Doctora García Durán. alguna altra aportació per millorar aquesta competitivitat i també la situació contractual o laboral?
El TTIP?
Podria ser, podria ser. Ja ho veurem, no? A veure si, si s'avancen les negociacions. Per altra banda, parlàvem d'eleccions, no? La OCDE adverteix que l'impacte negatiu d'aquesta doncs, incertesa política, no? I d'aquest atur, que encara és molt elevat, doncs, comporta també una economia més fràgil. Ens en sortirem d'aquestes eleccions? Ens en sortirem d'aquesta inestabilitat política? Ja no diem de l'atur, no? Perquè això, com a mi, més com deia, més, com deia la doctora Riera, com més de peus a terra, no? La resta és més complicada.
El que està clar és que les empreses, per invertir, necessiten certesa. I en època d'incertesa decideixen no invertir. Si la incertesa és molt llarga, què pot passar? Doncs que aquella empresa que està esperant decideixi no esperar més i anar-se'n a un altre lloc. Si la incertesa dura setmanes, una empresa pot esperar. Si dura molts mesos, l'empresa marxarà i, per tant, perdrem moltes oportunitats. I això sembla que no estigui massa clar al cap de ningú.
Sempre i quan els resultats de les eleccions doncs, siguin més o menys raonables i no surti un govern que nacionalitzi la banca o... Bueno, en fi, ja m'entenc.
O d'altres, no?
O qualsevol altra cosa, vull dir que faci algun disbarat, no? Espanya, que no, és una broma, eh? Vull dir que...
Per altra banda, el govern francès està fent un pols amb els sindicats, amb vagues, vagues parcials, vagues generals... Com veuen aquest procés? Perquè és com un procés de lluita, no? També doncs, de la regulació laboral i d'aquesta, sembla, adaptació a una altra manera de, doncs, de treballar i de fer les coses, que per altra banda s'allunya d'uns estàndards que teníem, però que podria tenir-ne uns altres de nous. Doctora García Durán, la veig aquí aixecant el cap, és a dir, que segur que té coses per dir sobre aquest tema.
No, és que estic molt d'acord amb el que deies. Vull dir, la sensació que un té és que en el món occidental s'estan donant unes tensions perquè ens hem d'adaptar i no tenim clar cap a on. És a dir... I de moment ha estat l'impacte dels països emergents. I llavors hi ha aquesta ràbia contra la globalització. Però bueno, també diuen que vindrà la robòtica, no? I que això ja acabarà de fer-nos adaptar per nasos. Llavors, sí, caldrà anar cap a, segurament, un canvi en la forma de treballar, un canvi en la forma de repartir, diguem-ne, de la redistribució, de treure els diners d'una altra manera, però no tinc la resposta.
Es podrà protegir la persona, és a dir, els drets, no? Dèiem, en els drets humans, doncs el dret al treball, no? El dret a una vida, a una propietat, es podrà preservar tot això en un món molt més globalitzat? Aquesta seria potser el dubte o la por que hi ha submergida en aquest acord de lliure comerç, potser.
Justament el que et diria els pro és que si tu
que no.
vols que es just... No, el que et diuen és que l'única forma de preservar aquests valors tan occidentals és que els occidentals continuen tenint pes a l'hora de determinar els valors mundials i l'única forma de que els occidentals tinguin pes a determinar els és unir-se.
Com ho veuen vostès?
França és, per la vegada de França, França és un país que crec que en els últims anys no ha fet els deures, sinó que té molts problemes que se li han anat acumulant perquè no ha fet les reformes a temps i ara és quan surt tot. A més, té molts problemes d'immigració i tot això fa doncs, que arriba un moment que esclati i ho estem veient ara en les vagues que hi ha.
Molts països nòrdics van optar per aparentment desprotegir el treballador, és a dir, acceptant que són països petits i que el món és global i que les economies són obertes, però a canvi van establir un sistema de sosteniment del treballador que es queda sense feina molt fort i molt per ajudar-lo...
Molt proactiu, no?
Sí, molt proactiu. I aquesta és una fórmula, que no és fàcil, i que cada país té la seva, que té, penso, més probabilitats de tenir èxit en un món com avui, perquè és que no podem tancar les fronteres, encara que vulguem, ens hem d'adaptar en aquests canvis, i la veritat és que el món està així.
Com es deia antigament, no? No es poden posar... portes al camp, exacte. Moltes gràcies, doctora Carme Riera, senyor Joan Elias, doctora Patrícia García Durán, per haver estat amb nosaltres. Moltes gràcies, com sempre, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens dona suport, al nostre tècnic Jordi Carretero, qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar la setmana vinent al Plusvàlua.